Sant Cugat Comerç, a Cugat Mèdia.
Bon dia, tornem a ser aquí amb Sant Cugat Comerç en aquesta edició amb un podcast dedicat a les empreses i al comerç de Sant Cugat. Avui tenim amb nosaltres en Martí Marín, de Pleniluni Musical. Bon dia, Martí.
Bon dia a vosaltres.
Perfecte. Martí, explica'ns, què feu a Pleniluni?
Pleniluni és la botiga d'instruments i partitures i serveis de músics que hi ha a Sant Cugat des de fa 20 anys. Venem, lloguem, reparem, assessorem, tots aquests serveis vinculats als instruments musicals.
Fantàstic. I escolta'm, sempre des de que vau obrir fa 20 anys, que són molts anys a Sant Cugat, sempre heu ofert la compra, la venda, el manteniment, la reparació, o heu anat desenvolupant aquests serveis a mesura que heu anat creixent?
Bé, al principi érem només 3 metres, 3 per 3, 9 metres quadrats, i no en teníem ni idea d'on ens ficàvem. Ara ja han passat 20 anys i, evidentment, hem anat doncs, confeccionant i millorant molts aspectes. De fet, però, el lloguer i el que és reparacions primeres ja formen part de l'origen gairebé de la botiga. El que s'està transformant doncs, és el mercat de les partitures, que amb totes les transformacions, diguem-ne, tecnològiques, doncs, ha canviat moltíssim.
Ostres, o què?
Però, en general, els serveis són els mateixos, sí.
Perfecte. Escolta'm, explica'ns...
Evidentment, el local és diferent, hem canviat d'espai, hem millorat, ara estem a la plaça del Coll, en Torre Blanca, fent cantonada, i la botiga és més maca, és més vistosa, coneixem més el mercat i sabem més també les limitacions.
Clar, fantàstic. Bé, és un aprenentatge, no? Són molts anys.
Sí, és un aprenentatge molt dur.
I tant, per qualsevol negoci és un aprenentatge dur, eh? no és feina fàcil. M'ha cridat l'atenció això de les partitures, no? I de la tecnologia. Avui en dia les partitures també són digitals o m'equivoco?
Bueno, les partitures hi ha de tot. Les partitures d'entrada és un mercat limitat, perquè només són per gent que sap llegir música. Per tant, ja hem reduït a 1% de la població. I, evidentment, des de fa molts anys, tant amb l'erupció d'internet com amb les tecnologies, aquest mercat ha anat canviant i seguirà canviant. Les pròpies editorials distribueixen, la gent... Bueno, sobretot jo crec que el factor més important ha sigut l'internet i les compres online. La gent compra online amb una inconsciència descomunal. Partitures encara seria creïble perquè saps el producte que compres, però és que compren instruments, compren guitarres, compren pianos, compren violins. Bé, venen a la botiga i ens diuen és que no suena, i clar que no suena, és que això no és un instrument, això és una joguina barata o és un instrument mal pintat. No... I amb el tema de les partitures, doncs el mateix, les editorials estan tendint a fer suports online i, bueno, evidentment, encara no ho hem vist tot, queda molt per a veure.
Clar, i tant, i tant. I aquest assessorament, vosaltres, dir, a la botiga, entenc, comentes això, no?, que et venen a vegades clients que han comprat per internet amb un instrument que no és de qualitat, o... Vosaltres, quan algú, un client us ve a comprar, vosaltres hi dediqueu, feu assessorament, els indiqueu quin instrument és millor per ells...
Sí, a la botiga, de fet, les persones que donen la cara a la clientela són músics. Són músics i dos d'ells, a més a més, són músics amb titulació superior, professionals, que porten una llarga experiència. L'Albert és viola, professor de viola, titulació superior de viola, fa molts anys que es dedica a la docència, que es dedica a les classes. El Germán és productor musical, domina la música electrònica, té titulació superior de baix. En Guillem està estudiant tècnic de so i és músic durant molts i molts anys, toca en grups de rock. I, clar, quan venen, jo mateix també soc professor de guitarra i professor de música, quan la gent ve a la botiga, els podem assessorar des del punt de vista professional. Llavors, hi ha diferents tipus de públics, el públic que comença, pares, nens que comencen a escoles, sempre busquen barato, barato, i moltes vegades el que s'emporten és chino. Quan moltes vegades això pot voler dir un instrument pues, que no està quintat, que no està equilibrat, que té poca qualitat. Evidentment, les fàbriques xineses cada dia fabriquen millor, però, evidentment, quan fabriquen millor, els preus són diferents.
Clar.
I una de les apostes de la botiga és, a més, recuperar i potenciar productors que són boníssims, fabricants boníssims nacionals. Tant de guitarres, com de violins, com d'arcs, com de tot. Evidentment, el preu d'un instrument bo no pot ser 80 euros, ports pagats, i a sobre no sé quina mena de garantia inabastable. un instrument decent, doncs no val aquest preu, és un instrument més bo, però clar, és un instrument que et durarà tota la vida i que sonarà bé i que l'aprenent doncs, podrà treballar amb aquest instrument durant molts i molts anys i treure-li molt de profit. Però jo crec que aquí s'ha d'entrar en un aspecte, diguem-ne, de política nacional, municipal o, jo què sé, universal, i és que la gent entengui que l'online, les compres online, que evidentment no desapareixeran, haurien de ser, haurien de competir amb nosaltres amb igualtat de condicions. I la desigualtat de condicions comença per un aspecte molt simple que es diu fiscal.
Clar.
Les grans plataformes no tributen al nostre país, les, no assessoren, no tenen aquest possibilitat de fer un assessorament realment acurat a les persones. Evidentment es tracta de servir producte i, per tant, bueno, ja no parlo d'Amazon, sinó puc parlar de les grans botigues internacionals, de les grans que també, evidentment, Amazon, també, evident, i per molt, doncs no poden oferir ni de bon tros aquest servei. Però la gent, quan compra online, compra sobretot per preu. Doncs, ah, això és més barat. Dic, bueno, a mi quan venen a la botiga i em diuen ports gratis, jo els pregunto si el seu pare és transportista i si treballa gratis.
Clar.
Perquè jo no treballo gratis i segurament ell tampoc.
Clar. S'ha de reivindicar, no?, aquesta feina que feu vosaltres i com comentes, no?, tots els aspectes fiscals i el que acompanyen, no?, a l'entrega d'un instrument.
Sí, crec que cal molta pedagogia. Espera, que tinc un cotxe aquí darrere. I ara...
Cap problema. Estem en gravant en directe. I això té el tema, que a més estàs conduint, ens podem trobar...
Sí, no, ja està.
Perfecte.
La gent, el que cal és una campanya de pedagogia, perquè no podem dir no a l'online, però sí que podem dir no a la inconsciència de l'online. I avui la gent pot venir a la botiga a assessorar-se, pot sentir els instruments, pot tocar els instruments, pot veure directament quina és la diferència entre una qualitat i una altra, però d'aquí uns anys és probable que ja no. I llavors el mercat, diguem-ne, el capital s'està acumulant en poques mans, els impostos emigren, van a altres països, i la repercussió no serà que tanquin la nostra botiga, és que la gent només podrà comprar a grans plataformes. Els impostos, la sanitat, el manteniment de la societat en general doncs no es podrà sostenir tal com avui l'entenem, i senzillament els governs, al final, són, bueno, ja ho són ara, són dos grans titelles de les grans indústries, de les grans empreses i dels grans capitals.
Vosaltres, Martí, us heu plantejat aquesta venda online o una forma de venda on mantingueu aquest perquè, on mantingueu el coneixement, perquè m'has descrit a l'equip i és de, per suposat ja es veu que sou un equip. Jo em posaria amb les vostres mans de seguida, no? Però us heu plantejat mai?
Els tècnics que fan les reparacions igual, són gent qualificadíssima que coneix, que té molts anys d'experiència. Nosaltres tenim botiga online, la pàgina web està present, però evidentment nosaltres no podem invertir 100.000, 200.000 euros en posicionar la web. Aquests posicionaments, el Google, tot això en el fons torna a ser el mateix. Abans pagàvem premsa, ara hem de pagar Google, però en el fons torna a ser el mateix, molt capital en el mateix lloc. Tenim una web, la web és molt xula, està molt bé, però el nostre volum de facturació via web és mínim. I és que no vull vendre a Singapur.
Clar.
No vull vendre violins a Singapur. Vull que la botiga de Singapur vengui violins a Singapur. Jo vull vendre a Sant Cugat, a Rubí, a Cerdanyola, a aquest entorn d'aquí. Vull que la gent d'aquí trobi un lloc proper en el que pugui contrastar si el seu instrument es pot arreglar, no es pot arreglar, si val la pena, si no val la pena, quins instruments puc arribar, o quina seria la millor opció per mi, tot això de prop. Hem venut, sí, algun cop hem venut alguna cosa a Mallorca, però és que no m'interessa.
I vendre a nivell local per internet, entenc que no... La gent ja ve, no? Ja ve directament.
Podem vendre, però, evidentment, els marges, diguem-ne, amb tot el que és electrònica i les botigues d'informàtica en parlarien... Bueno, farien una profunda informació. No tenen marges. Vivim amb marges d'esclavisme, amb la part electrònica. Si això era afegir uns ports gratuïts, no és sostenible.
Sí.
Llavors, la gent ha d'entendre que els serveis, i bueno, és la nostra feina, explicar que els serveis que oferim doncs, tenen un valor, i la veritat és que en tenen molt. I la gent, crec que en general els joves i els no tan joves han de prendre una consciència global aquesta comoditat des de casa, amb un botonet, puc comprar preus, mira, compro la guitarra, mira, aquesta mateixa allà val 5 euros menys. Dic, bueno, doncs, imagina que el teu pare és el que farà el transport, o la teva mare.
Per ja suposar, sí, tant i tant.
I aquest treball, diguem-ne, això és un joc de dòmino, no?, de fitxes encadenades que no... que van repercutint. Mm. I al final de la cadena estàs tu.
Sí, sí,
estàs
sí.
Estàs tu
sí.
I està ell i està l'altre. I, bueno, ho estem veient amb la pandèmia. Sembla que anava només amb els xinos perquè ells van tenir el Wuhan i no sé què, però ara ja estem veient que és un món connectat, absolutament connectat, i que el que afecta a un t'acabarà afectant a tu al final.
Per suposat, parlant de la pandèmia, vosaltres com heu passat el 2020?
Doncs com tothom, malament.
Malament.
Molt malament, amb una caiguda de facturació, amb una incapacitat, amb unes ajudes irrisòries i de vergonya, que no serveixen per res, que no et palien cap problema, amb uns ERTOs que els vam escurçar el més possible perquè no servia per res, perquè en el fons aquestes ajudes no palien el problema que genera, i el millor que podem fer és tornar a treballar amb les millors condicions de seguretat possibles, però tornar a posar en funcionament l'economia del país.
Clar,
perquè bueno, ara hi ha ajudes que la veritat és que en algun cas poden ser encertades, però que crec que no el 90% són o desproporcionades o per poc o per massa. I al final tot això és una... pues, és algú que haurem de pagar entre tots.
Clar. Vosaltres teniu una...
No tinc cap govern, que sí. No tinc diners.
Perquè vosaltres sou també escola de música o...?
No.
D'acord.
Plenilluni va sorgir d'una escola de música que, a més, ara, des que vam traslladar a la botiga, som veïns. Aula de So, la vaig iniciar jo, és una associació cultural sense ànim de lucre que ha generat diferents projectes. I un projecte independent és Plenilluni Musical, que és una botiga amb un fit propi, amb una comptabilitat pròpia i amb una activitat pròpia.
D'acord.
Evidentment, sóc molt amic de mi mateix i de tota la gent que ens ha acompanyat al llarg de tots aquests anys.
Clar, perfecte. Aleshores, a vosaltres, res, t'ho volia comentar perquè com han canviat les restriccions, no?, ara mateix, i ara parlen de que tot el que és musical, si no recordo, es permet l'activitat semipresencial. Per això us volia demanar si a vosaltres això, al ser, a l'estar tan relacionat, no?, amb el món de la música,
bueno,
si us afectava.
La botiga en si, els dissabtes, segueix tancada. I això és una barbaritat, perquè el dissabte és quan la gent té temps de venir a comprar i de valorar si compro aquest violí o aquella guitarra o aquest piano o aquella flauta. Entre setmana la gent va de corcoll, perquè treballen, perquè tenen fills, perquè tenen feina, perquè hi ha altres coses a fer. Però el dissabte portem ja un mes tancat, a part dels tancaments i confinaments anteriors. A nivell d'escola, que és un altre món, però llavors ja no sóc ple ni l'uni, també puc dir que ho hem passat molt malament, que ho seguim passant malament. Totes les activitats, diguem-ne, extraescolars, ens han manifestat fa poc davant de l'Ajuntament, demanant la reapertura. Moltes entitats que estan portant activitats artístiques, de formació artística extraescolar, segueixen tancades. En el cas d'Aula de So, ens permetran obrir a partir del dilluns, perquè som una escola autoritzada pel Departament de la Generalitat, que això també vol dir un munt de burocràcia, un munt de gestions, un munt de control, un munt de fiscalitat, però crec que amb això encara no fem res. Vull dir, el mal que s'ha fet als alumnes, al personal, al professorat i a tothom és ingent.
Sí, costarà molt de temps en tornar a situar-nos, no?, amb el prefebrer o premmarç 2020.
Jo crec que ja res tornarà a ser com era abans, però el govern, la gent necessita aquestes ajudes i les escoles ho necessiten molt.
Clar, per suposat. Escolta'm, i amb aquesta, no, aquesta reivindicació que estàs fent de la música, de la compra de producte nacional, d'origen, vosaltres els instruments, has comentat que molt sovint venien clients que, com començàvem a introduir-se en el món de la música, compraven producte d'un preu que al final provenia de Xina, no? De quines altres regions teniu vosaltres instruments a nivell espanyol? On compreu els instruments?
Nosaltres comprem a la península a diferents constructors, Estruc, Alhambra, Caldera, Raimundo, són fabricants nacionals de guitarres amb prestigi, que fabriquen picado, camps, fabriquen instruments de qualitat. De qualitat. Un instrument, una guitarra, per exemple, que valgui menys de 150 euros, no és nacional.
D'acord.
Encara que l'hagin acabat d'enganxar amb cola amb un magatzem, no sé, a Badalona, m'és igual. ni les fustes, ni la cura de l'instrument, ni res és proporcionat. Una guitarra mínimament decent no hauria de baixar, no baixarà de 300 euros, segur.
D'acord.
Però la gent compra guitarres de 85 i 50.
I en què afecta això? Afecta en el so? En què afecta exactament?
Afecta en tot. Bueno, el que et recomano és que vinguis. A mi que em toca moltes vegades ensenyar guitarres, ja és molt simple. Toco un acord, no cal que toqui una cançó, només un acord amb una guitarra i un acord amb l'altra. I ja veus, una té un so, té una veu bonica, té uns harmònics, té una riquesa, té una profunditat, té una potència, té una capacitat, té una qualitat, i l'altra és una caixa de sabates.
D'acord, d'acord.
I no té més. No té més. Per què un violí val 12.000, 8.000, 6.000, 3.000 euros? Pues perquè té unes fustes equilibrades, treballades, curades i una construcció primmirada que fa que aquell instrument, no sé, jo no sóc de cotxes, però la gent que té cotxes no Audis i, bueno, hosti, és que conduir un Audi i un no sé què, pues no és el mateix. Pues bueno, doncs aquí és abismal la diferència.
D'acord.
És abismal.
Perfecte, molt bé. I escolta'm, el lloguer d'instruments, a qui els llogueu, els instruments musicals?
Molta gent, sobretot gent que comença, és un dels problemes inicials quan la gent comença, és que no saben si el nen serà Mozart o no serà Mozart, i clar, si l'havíem de comprar i no l'havíem de comprar. I doncs, bueno, vam pensar que una manera d'ajudar la gent a decidir-se era fer aquests lloguers. A més, amb els lloguers, tant de violins, violoncels, guitarres, etc., el que fa la gent és que una part de la inversió que fan en el lloguer la recuperaran al final. És a dir, per exemple, una fórmula que tenim imposada a la botiga és que tu pagues unes quotes durant 12 mesos, però si et decideixes a comprar l'instrument durant aquell any, pots recuperar un percentatge important d'aquestes quotes.
Ostres, molt interessant. I durant Clar. Quant de temps es pot llogar? Quines són les condicions?
Es pot llogar tota una vida, però no t'ho recomanem. Nosaltres, la capacitat financera i d'ajuda d'una institució com la nostra és limitada. La nostra proposta és dir, mira, doncs el primer any pots llogar. I les quotes de violins són 11, 12, 15, un piano, penso que ja estem a 40, 39, 50 euros, no són barbaritats. Però, clar, al cap de l'any, tu tens 100, 200, 300, 400, 500 euros estalviats i pots, doncs, fer un pas i comprar un instrument decent.
Fantàstic, molt bé. Perquè estem parlant d'això, de que un piano, per exemple, un lloguer d'un piano serien uns 40 euros al mes.
Sí, ara m'encaixés amb un lapsus de memòria, però sí, diria que sí, que estem amb un import així.
D'acord.
Hi ha una petita entrada, que són 80, 60 euros, depèn del tipus d'instrument, i paguen aquest tipus de quota. Jo sé que al cap de l'any entre uns 480 has pagat alguna cosa així.
Perfecte.
I llavors pots recuperar d'aquí un percentatge important.
Molt bé. I el tipus de client que utilitza el lloguer és això, eh? Persones que encara no saben 100% si es dedicaran a aquell instrument o...
La gent, o sigui, un nen de 6, 7, 4, 10, 12 anys, no sap si serà metge, si serà arquitecte, si serà pintor o si serà polític. La música hauria de ser una matèria, diguem-ne, obligada, perquè és el que aporta els estudiants és molt més que tocar un instrument.
Sí.
Però la situació del nostre país, que és potser una mica un tercer món musical, és molt difícil que això sigui així. La veritat és que els nens han de fer horaris extraescolars per anar a les escoles de música, quan això hauria de, fa anys jo ho defensem, hauria d'estar integrat en majúscules, no en minúscules, en les escoles de primària. Però la realitat és aquesta, que la gent diu, bueno, el nen ja tenen ganes, és que faci música. Inclús, vem el violí més barat que tinguis. Dic, pues molt bé, li fas la vida difícil. Ensenya a esquiar al teu fill sense esquís, ja veuràs tu com l'aprèn. Pues, a mi que ve això el mateix. Però bueno, la política és, bàsicament, és això. Nens, famílies que comencen, que no saben, alguns que no poden, han tingut experiències pues, molt lloables, hi ha hagut gent que pues, han perdut la feina, han passat una crisi, ara passem a una altra crisi, i han donat la cara, llavors els hem ajudat, els hem facilitat, els hem prorrogat, els hem donat altres opcions. El cas és que els nens i les nenes puguin fer música, però evidentment no som una ONG. Semblem una ONG i moltes vegades actuem com a tal, però no, això és una botiga que ha de pagar sous, ha de pagar lloguers, ha de pagar consums, ha de pagar productes, ha de pagar manteniments, ha de pagar ruptures, ha de pagar, bueno, tots els serveis.
Per suposat, per suposat. Escolta'm, mira, Martí, què diries tu que porta a aprendre un instrument a una persona? Perquè ara comentaves que no, que hauria de ser obligatori, no? Què és el que porta a una persona?
Sí. Què porta fer música? Què porta fer música amb una persona?
Sí.
Moltes, moltes coses. Primer, la música és un llenguatge universal que està en les nostres cultures des de l'origen dels temps i a tot arreu. La nostra cultura actual només consumeix Spotify. només consumeix YouTube, només consumeix música comercial. No fem música. A més a més, treballem en una ONG i estem a l'Àfrica. A l'Àfrica es viu la música. Amb la infinitèsima part de recursos es viu la música. La gent canta, toca, en societat, en grups, tothom canta. Què porta la música amb un nen? Doncs moltes coses. Primer, entendre un llenguatge que forma part de la seva cultura des dels orígens dels temps. Segon, moltes altres aptituds. Quan un nen està a la classe de matemàtiques o de llengua, potser escolta. Però si està a la classe de música i ha de cantar un exemple, ha d'escoltar. Clar. Per tant, és una assignatura que obliga a parar molta atenció. Si a sobre cantes en un grup on uns canten una veu i uns altres canten una altra o fan un cànon, has d'estar molt concentrat. No només de ment, sinó de cos. És un treball de centrament personal i d'enfoc personal descomunal. A més, és una activitat que genera una autoestima i un gust pel repte i una por al treball, perquè totes les dificultats es superen treballant a poc a poc. Això, aquesta escritura, pues, sembla difícil, però mira, al cap de 4 sessions ja no ho és.
Ja no ho és, sí, sí.
Entenen que treballant, que practiquen amb intel·ligència i amb eficàcia, puc anar superant reptes. A més, és un treball d'equip. No és el mateix sentir-te cantar tu sola que sentir-te tu cantant en un cor. No és el mateix el resultat d'una persona sola, que és meravellós, que el treball d'un equip d'una orquestra. No té res a veure. Llavors, és un treball personal on quan tu escoltes música o quan tu fas música, hi ha molts exemples i recerques, tot el teu cervell funciona. La part de la llengua, la part de la motricitat, la part d'emoció, tot el cervell, diguem-ne, participa. En canvi, quan utilitzo, faig un exercici de matemàtiques, és només una part conceptual, intel·lectual del cervell la que es mou. Però per fer música necessito cos, ànima, energia, tot jo he d'estar allà dintre.
Tant. Es denota la passió i la veritat és que estàs fent una explicació que donen ganes de tornar-hi, eh? Jo que he estat dels que sí que he tocat molts anys, donen ganes de tornar-hi avui mateix.
Clar, el que passa és que també el sistema educatiu s'ha tornat encarcanat durant molts anys i moltes vegades em diuen, és que la senyora aquella quan era petita em deia que callés i que fes el peix. Dic, mira, aquella senyora l'hauríem d'atropellar. Dic, perquè si no sabia ensenyar-te a cantar és una incompetent, però tothom pot cantar.
Cert.
No tothom. Pot ser la calles, però tothom pot cantar i és terapèutic. I jo els dic als meus alumnes, desafinar és terapèutic i és saludable.
I
a partir de desafinar, afinarem. I a partir d'afinar una mica, afinarem més.
Sí.
I no has de fer concerts, potser no has de ser concertista, però entendre com acompanyar-te una cançó o com senzillament construir una melodia teva, per favor, és que és...
No, i aquest, això que has transmès, no? La cultura de que si un s'esforça i practica dia rere dia, finalment ho aconsegueix, no? És un valor important, a més del llenguatge. Molt interessant, Martí. Escolta'm, ens apropem al final del programa, del podcast de Sant Cugat Comerç, i no sé si voldries afegir algun missatge, perquè és veritat que hi ha hagut una part del programa, hem parlat de tot, o sigui, des de música, sentiment, emoció, pedagogia, reivindicació, economia, fiscalitat, tot relacionat amb la música. No sé si hi hauria algun últim missatge que voldries transmetre.
Com que és un podcast de Sant Cugat Comerç, podríem parlar de moltes coses, però parlarem bàsicament del comerç. Que els governs tinguin valor per afrontar la situació de greuge absolut que aquest sistema global està generant en les petites economies. Cal que la gent tingui consciència que el ràpid, fàcil, barat, a la curta, anava a dir a la llarga, però no, a la curta, t'acabarà afectant a tu. Compreu un local, aprofiteu l'energia i les sinergies que generen en petit, en local, en curt trajecte. És ecològic, és sostenible i, a més, fa que tot el sistema funcioni millor. És meravellós que el senyor Bezos o qui sigui que estigui al darrere de l'Amazon ara sigui multimilionari i vengui molt i sigui molt ràpid. Sí, potser hi ha elements inqüestionables, diguem-ne, de la logística que han aportat, però sí. És insostenible i inacceptable política i socialment que aquests grans farmacèutiques, Amazons, etc., amaguin les seves economies i els seus impostos com ho estan fent. fent, tributant allà on ningú hauria de fer-ho.
Perfecte. Martí Marín, de Pleniluni Musical, moltíssimes gràcies per aquests 20, quasi 25 minuts de compartir experiències i aquesta última reivindicació que des d'aquí, des de Ràdio Sant Cugat, fem arribar a tothom que vulgui que pugui escoltar-nos. Gràcies, Martí. Moltíssimes gràcies. Bon dia.